Som 2:15 de 9 del matí. Canvi històric a Lleida. Miquel Pueyo, nou paer en cap d'Esquerra Republicana, ha posat fi a 40 anys d'alcaldia socialistes. Ha trencat amb l'hegemonia de Fèlix Larrosa, Àngel Ros i Antoni Ciurana. És el primer alcalde republicà de Lleida des de la Guerra Civil, precisament ara fa 100 anys de l'elecció d'Humbert Torres, el primer paer en cap republicà. Es va imposar per només 81 vots i demana 200 dies de gràcia en comptes dels 100 habituals per capgirar les dinàmiques internes després de l'anomalia política, diu, de 4 dècades de poder socialista. I avui ens visita al matí de Catalunya Ràdio. Miquel Pueyo, paer en cap, nou alcalde de Lleida, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com s'ha trobat la paeria després de 4 dècades de governs socialistes i què és el primer que vol canviar, el més urgent, alguna primera decisió simbòlica?
Com m'he trobat, com ens hem trobat, com ens estem trobant a avaluar la situació global de la institució, no és una cosa que es pugui fer ràpid ni en pocs dies, però ens hem trobat amb una molt bona disposició per part del personal, dels professionals, dels treballadors, dels funcionaris, que jo crec que en molts casos també tenien ganes d'un canvi. Les coses, encara que es puguin fer o que inicialment es puguin fer bé, les idees, les energies es van desgastant. Quan a mesures, diguem-ne, que puguem destacar en aquests primers dies, doncs essencialment el que hem intentat és reduir determinades despeses superflues i disminuir el que podríem considerar aspectes relacionats amb una situació de privilegi que és innecessària. Ara hem suprimit l'existència d'una sèrie d'aparcaments gratuïts que la paeria oferia als regidors i regidores, perquè entenem que el salari que rep un regidor o una regidora, sobretot quan es compara amb la mitjana de salaris de la ciutat, permet perfectament doncs pagar-se una plaça de pàrquing o pagar-se un abonament per utilitzar l'autobús o senzillament caminar. Uh-huh. Algú pot dir que és un detall, que és un... però ja que vostè em demana doncs algun símbol concret, li esmento aquest, però evidentment que en altres àmbits hem hagut d'afrontar amb una certa urgència la gestió de centenars de persones dormint al carrer a Lleida, que són acollidors. Sí, són temporers, acollidors, acollidores, que a vegades doncs han arribat i encara no han trobat feina, a vegades estan, se'ls ha acabat un contracte i esperen que en comenci un altre, i aleshores el que hem fet és una tasca primer d'acolliment i d'orientació per saber quina és la seva situació, perquè evidentment hi ha casos en què és el seu qui els dona ocupació, que ha d'assumir l'obligació de facilitar-los allotjament, però en alguns casos ens trobem situacions en risc de vulnerabilitat i el que hem fet és habilitar un pavelló on, en unes condicions provisionals dignes, amb dutxes, consignes i uns llits d'emergència, podem acollir cada nit les persones que facin falta, perquè no, pel menys perquè no dormin al carrer, que és una imatge incompatible amb la dignitat d'una ciutat d'Europa Occidental.
Vostè reconeix que ha hagut d'improvisar, que s'ho ha trobat, tot i no ser un problema nou.
No és un problema nou. Aquest és el... És dir, fa 30 anys que hi ha un moviment important de persones. Lleida és la capital d'una regió agrària molt important. Aquesta collita de la fruita és essencial. Sense collidors no hi hauria campanya de la fruita. Fa molts anys, doncs, alguns estudiants anàvem a collir la fruita, després van venir persones d'altres indrets de l'Estat i en aquests moments majoritàriament són persones d'origen estranger. El govern anterior ens va advertir que aquest any no pensava organitzar cap operatiu, per tant nosaltres ens vam incorporar, vam haver, dic improvisar en el sentit que vam haver de buscar recursos d'una manera molt ràpida, però he de dir que per part de les associacions de veïns, allà on hem hagut, on és el pavelló on hem hagut d'instal·lar aquestes persones, per part de moltes entitats sense ànim de lucre i evidentment per part de les estructures de l'Ajuntament, començant per la Guàrdia Urbana, tothom està fent la seva feina.
Que a més, aquest any, segons el govern, s'ha multiplicat per 14 les sol·licituds per treballar a la campanya de la fruita, arribant a les 2.769 persones. Des de dilluns, els temporers reben diversos serveis, lloc per dormir, menjar, roba, una consigna... Però com és que l'anterior govern, en tants anys, no ho havia previst, això?
En aquests anys, al llarg d'aquests 30 anys, hi ha hagut etapes diferents. l'anterior govern en alguns anys sí que havia organitzat una oficina d'acollida i un refugi provisional, però aquest any concret, al final del seu mandat, van decidir que no ho farien, i van dir, ens diuen, encara diuen ara, doncs, que això generava un efecte crida. A veure, jo no crec que pugui generar un efecte crida, perquè no existeix una pàgina web on els temporers puguin comprovar quines són les millors ofertes d'acolliment. Ells van on poden, com poden. Estem parlant de persones molt senzilles que el que busquen és unes jornades de treball, tenir uns ingressos, i a veure, el que no podem fer és estigmatitzar aquelles persones que han de treballar i que a més han de treballar en un sector on moltes vegades els nacionals o les persones sense feina de l'Estat o de Catalunya no hi volen treballar, perquè és una feina molt dura.
Miquel Puello, què s'ha trobat als calaixos de la paeria?
Si li he de dir la veritat, això ho vaig dir a una periodista que em va entrevistar els primers dies, el meu despatx no té calaixos, paradoxalment. Aleshores, el primer que he de dir és que no té calaixos, dins dels calaixos no m'hi he trobat res.
Ja m'entenc. No, ja algunes entenc. Decisions signades entenc. De la darrera setmana...
Home, entenc la metàfora. Nosaltres vam dir que no era gaire delicat per part de l'anterior govern que un cop celebrades les eleccions encara a través de la Junta de Govern estigués prenent acords, doncs, per exemple, el cofinançament d'un vial a Torresalses o la concessió d'una empresa de lloguer de patinets elèctrics a la ciutat. I evidentment no cal que li digui que ens hem trobat, doncs, amb una gran quantitat de compromisos de despesa i en alguns casos...
La factura sense pagar.
Sí, em sembla que és el drama habitual en aquestes situacions de canvi, perquè alguns governs pensen que determinats sprints electorals o preelectorals ja els resoldran quan guanyin, i segurament pensen que si perden, doncs ja els resoldran els que s'ho trobin. Jo crec que en uns dies, com a molt, una setmana i mitja, podrem fer una primera valoració pública de quin és el grau d'execució del pressupost que ens hem trobat, de quines partides ens hem trobat a zero o en números vermells. Tampoc no vull dramatitzar, l'Ajuntament està assumint els seus compromisos i està tirant endavant, però és evident que en un cert sentit, fins que no s'acabi aquest exercici i fins que no puguem confegir el pressupost de l'any 2020, no es podrà dir en plenitud que comencem a governar, perquè governar vol dir establir prioritats i vol dir distribuir els recursos públics. Un s'incorpora a un ajuntament, doncs, com puja a un tren que està en marxa, i per tant el que no pot fer és dir parem i revisem-ho tot. Per tant, doncs, en principi assumim els compromisos existents, i si en trobem algun, doncs, que ens sembli escandalós o excessiu, l'explicarem, i en alguns casos ja li anticipo que intentarem eliminar determinades despeses, com pot ser l'edició mensual d'una revista en paper, que durant aquests últims anys bàsicament ha funcionat com una eina de propaganda, de publicitat del govern municipal. Nosaltres apostem no per la propaganda, sinó per la comunicació de servei, per la comunicació institucional, i evidentment aquesta és una de les coses que intentarem fer d'una altra manera.
No salva res? No es queda amb res del govern socialista?
Sí, efectivament. Jo, escolti, 40 anys seria molt ingenu per part meva si pretengués esbandir-los amb un parell de frases. L'altre dia precisament vaig coincidir amb l'alcalde Antoni Siurana, que en aquests moments presideix una entitat, una fundació, Ilercis, que treballa amb persones discapacitades. Vam estar visitant aquesta fundació i és evident que l'alcalde Siurana va haver d'afrontar l'absència gairebé absoluta de serveis del que eren els ajuntaments franquistes, i va afrontar reptes importants per a la llei del segle XX i el segle XXI, com pot ser, doncs, el tancament de la fractura que suposava la via del tren en la ciutat. El que passa que jo crec que les polítiques inicials del Partit Socialista en molts sentits eren polítiques de perfil progressista. En aquells moments, en aquells primers anys, l'alcalde Ciurana defensava que determinats serveis, com el transport públic o la recollida d'escombraries, havien de ser públics, però jo crec que les polítiques que ha anat aplicant el Partit Socialista, especialment en els últims anys, des d'un punt de vista social i econòmic, han estat molt més aviat de perfil neoliberal, i que el Partit Socialista, a l'hora de triar entre, diguem, el ciutadà comú i el ciutadà o l'empresa influent, doncs ha anat establint d'una manera potser no sempre conscient una sèrie de complicitats que ara nosaltres volem trencar.
Ha parlat amb l'exalcalde Àngel Ros? Deia que es va trobar Antoni Ciurana, però amb Ros?
L'alcalde Ros em va enviar un WhatsApp de felicitació després de les eleccions, que li vaig agrair com a gest de cortesia, i posteriorment, ell, com vostè sap, ell en aquests moments ocupa l'ambaixada a Andorra, i vaig coincidir breument en un acte a la universitat. Ens vam saludar amb la lògica cortesia, perquè a més jo sempre he dit, una mica en la línia de la tradició estoica, que els adversaris polítics cal tractar-los amb amabilitat i justícia, i cal reconèixer, doncs, allò que de positiu també Antoni Ciurana o Àngel Ros en determinats moments va fer per la ciutat. Això no obsta perquè, evidentment, quan hàgim d'analitzar determinades polítiques i determinades línies d'actuació, i és evident que aquests últims 4 anys a Lleida han estat anys d'un alt voltatge polític per les aliances que va establir el Partit Socialista, per l'aplicació del 155, pel desmantellament d'una part del museu, i això ha deixat en la ciutadania una sensació, en alguns casos, d'humiliació, una ferida moral que cal curar.
Com planteja el canvi d'una paeria en contra del procés sobiranista a una que remi a favor?
A veure, com planteja? Doncs miri, jo, d'una manera molt senzilla, nosaltres hem constituït govern amb el Comú i amb Junts per Cat Lleida, i l'hem constituït sobre la base o amb el desig d'intentar representar aquest, a l'entorn del 80% de població catalana que no vol presos ni exiliats, que creu que la situació de conflicte entre Catalunya i Espanya s'ha de resoldre per la via de la negociació i probablement a través d'una consulta d'autodeterminació, i aquest 80% de catalans i catalanes que, si els fem triar entre els valors que representa la monarquia borbònica i els valors que representa els valors republicans, trien els valors republicans. És evident que nosaltres, terme procés avui per avui, ja arrossega connotacions extraordinàriament diverses, però és evident que nosaltres, doncs, hem posat el llaç groc a la paeria, i en aquest sentit i en d'altres també remem a favor del procés, si s'entén com un procés d'escolta i de consulta a la població catalana, però al mateix temps també, des del primer dia, jo sempre he dit que sóc i que he de ser, i que tinc l'obligació de ser, i que tinc la vocació de ser l'alcalde de tots els lleidatans i lleidatanes.
Mm-hmm. Aquest consens de Lleida, aquesta entesa entre Esquerra i Junts per Catalunya i el Comú, de què parla, creu que és exportable arreu?
Ho he dit en més d'una ocasió, fins i tot he suggerit que podia ser exportable al govern de la Generalitat. Jo crec que per una vegada, després de 4 anys en què Lleida era una anomalia política en el conjunt català, aquest govern, aquest pacte de govern entre Ciutadans, el Partit Socialista i un suport habitual per part del Partit Popular, ara Lleida pot explicar, ho fem amb modèstia, però ho fem també amb una certa satisfacció, que quan es treballa sobre la base dels programes, quan no es comença repartint cadires, sinó que es comença comprovant quines similituds hi ha, i també li he de reconèixer quan ens trobem en una situació en què allò que els ciutadans han hagut de triar és bàsicament entre continuïtat o canvi, les que som les forces del canvi, jo crec que teníem una obligació inexcusable d'arribar a un acord, i en aquest esforç ens trobem.
Decisions concretes, per exemple, el pacte del bilingüisme que fa 4 anys PSC i Ciutadans van signar per posar el català i el castellà al mateix nivell a l'Ajuntament. Vostè va dir que faria marxa enrere, que ho revertiria. Com ho farà? Ho està fent
que,
ja?
És que eren decisions, d'alguna manera, més aviat per a consum de determinades clienteles polítiques. Aquest pacte, bàsicament, va consistir en l'edició de...
Del programa de Festa Major, de Major en castellà.
Exemplars del programa de Festa Major en castellà, que van quedar arraconats en un magatzem, en el canvi o en la versió català-castellà d'algun senyal de trànsit i poca cosa més. Miri, la meva reversió, bàsicament, en el que consisteix és en no fer un problema allà on no hi havia un problema, en valorar que el català és la llengua pròpia de la ciutat, que hi ha dues llengües oficials, el català i el castellà, i que en general el funcionament i la convivència d'aquestes llengües en el sistema educatiu, en la vida quotidiana entre els ciutadans, en la vida de l'Ajuntament, no genera cap mena de tensió. I a més, destacar que tenim a l'entorn d'un 20% de població que tenen arrels en estats i en països de tot el món i que en aquests moments porten a Lleida la presència d'altres llengües, des de l'àrab fins al wolof. Per tant, per a nosaltres la diversitat és positiva i és perfectament gestionable. I no només això, sinó que aquestes són investigacions comprovades en el Regne Unit, als Estats Units. Les societats amb una component de diversitat important acaben tenint un potencial de creativitat i d'innovació més elevat. Al final és considerar que la diferència és positiva o considerar que la diferència és amenaçadora. Però el pensament progressista, i si no fem un exercici neuròtic en el debat polític, la diversitat és un element positiu.
Traurà el bust del rei emèrit Joan Carles de la sala de plens?
Vostè sap que hi ha un bust. Bé, el bust en aquests moments el rei emèrit ha abandonat plenament la seva activitat de tipus polític, crec que es dedica essencialment a la nàutica, i per tant, a veure, nosaltres no caurem. Vostè sap que vam col·locar el llaç i la pancarta al cap d'unes poques setmanes. Nosaltres el que no caurem és en la precipitació de gesto, en una gesticulació permanent, i sobretot no deixarem que ningú ens imposi els tempos o els ritmes. Evidentment anirem adequant èticament i estèticament l'espai de la paeria a la realitat dels valors republicans, però això no significa que d'una manera intempestiva hàgim de retirar res. Anirem fent el que calgui al ritme que d'alguna manera considerem més prudent i oportú.
El ple de la paeria sí que va aprovar divendres passat, crec, una moció per posar el nom de plaça de l'1 d'octubre a la plaça de Cap Pont, on hi va haver les càrregues policials durant la celebració del referèndum, i fa uns dies es va constituir l'anunciada comissió d'investigació de l'1 d'octubre a Lleida. Van dir que començarien a treballar passat l'estiu. Què esperen que espera que porti aquesta comissió?
Doncs diàleg, paraules, és a dir, fins ara hi ha una veritat oficial del que va passar a Lleida, que és la versió de la Fiscalia expressada en el judici a Madrid, i el que hi ha al mateix temps és una consciència molt clara entre una majoria de ciutadans i ciutadanes que es van produir situacions de violència inimaginables. Hi va haver gent que va passar, hi va haver una persona que va estar a punt de deixar-hi la vida, i per a molts lleidatans i lleidatanes el fet que el seu ajuntament aquell mateix dia digués públicament el seu alcalde que aquella havia estat una actuació proporcionada va resultar profundament dolorós, va ser viscut com una traïció en aquesta comissió. El que la comissió m'imagino que farà, perquè com vostè sap la presideix una persona que no és un regidor o una regidora de la paeria, doncs és cridar a tothom, cridar persones diverses perquè expliquin el que van viure, i jo crec que tindrà un funcionament una mica en la línia de les comissions que s'han creat en altres municipis, per exemple en el municipi de Barcelona, i potser fins i tot al final del que es tracta és d'establir què va passar, quin és el relat real del que va passar i si la paeria pot fer alguna cosa per atendre o almenys per a reconèixer l'impacte que van rebre les principals víctimes aquell dia.
Miquel Pueyo, paella en cap, nou alcalde de Lleida. Per cert, avui comencen les festes al barri de Pardinyes, oi?
Sí, senyor.
I farà cap?
Va, doncs sí, traurem el cap, tot i que li he de dir que tenim un sistema molt, molt eficaç de desplegament de regidors i regidores, i en el meu cas també li he de dir tots i totes els regidors i regidores, però la conciliació familiar...
És important, s'ho reparteixen.
Per a mi és molt important, sí. És un tema que hem convertit en una mena de transversalitat que volem que marqui també l'exercici del nostre govern.
Vostè, de fet, és pare de dues xiquetes. Sí. Miquel Pueyo, paia en cap, nou alcalde de Lleida. Gràcies per atendre el matí de Catalunya Ràdio. Bon dia i bon estiu.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè per l'oportunitat de compartir aquesta estona. Gràcies, bon dia.